Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 173. Tindrem Pol Sexes a Barcelona.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Arriben dies de diferents fronts oberts, començant per la Vuelta amb la Paula Blas i la Mireia Benito. Aquesta edició, recordem-ho, es disputa íntegrament per Galícia i Astúries i si no hi ha cap situació anòmala, s'hauria de resoldre divendres i dissabte en les dues últimes etapes, en finals a Les Praeres i l'Angliru. Lògicament estarem amatents a l'actuació de les dues catalanes, amb la Mireia treballant per les líders del seu equip, buscant fugues també, i amb la Paula amb aquest rol de líder que acaba d'assumir després de les excel·lents actuacions a les Ardenes i d'un estat de forma excepcional. La veieu lluitant per la Vuelta? A l'equip la situen entre les favorites, just per darrere de Nebbiadoma, Van der Breggen i Ferran Prevot, és a dir, per darrere dels grans noms del ciclisme mundial que hi ha en aquesta Vuelta. Aquesta setmana també arrenca un Giro d'Itàlia amb un cartell poc engrescador, tot i que el Giro sempre té allò que el fa diferent i vés a saber què passa. Comença a Bulgària aquest divendres. Allà s'hi disputaran les primeres tres etapes i si no hi ha canvis d'última hora hi participaran dos catalans, el David de la Cruz i el Marc Soler. El gran candidat a la victòria final de la Corsa Rosa, potser l'únic, és Jonas Vingegaard. Bé, hi ha un al·licient que em sembla suficientment interessant. Si guanya el danès ja tindrà Tour, Giro i Vuelta al seu palmarès i ho haurà aconseguit abans que Pogacar. I ja que traiem el seu nom, Tadej Pogacar ve de guanyar el Tour de Romandia, una de les proves per etapes considerades històriques i una de les poques que encara no tenia el seu llarg palmarès. Sumant Romandia igual a Vingegaard en aquesta llarga llista que lidera Primoz Roglic. Per entendre'ns, Romandia estaria en un grupet selecte en París-Nissa, Tirrè Adriàtica, Volta i Xúlia, Dauphiné i Volta Suïssa, les set magnífiques curses generalment d'una setmana que queden per sota de Tour, Giro i Vuelta, lògicament. A Pogacar ara només li queda la Volta a Suïssa, que la disputarà d'aquí a pocs dies, i la Xúlia. A Vingegaard li falten Romandia i Suïssa, i a Roglic només Suïssa. Avui, per cert, a Ràdio Volta entrevistem Matia Biel, una persona que en l'àmbit comercial és de les més properes a Pogacar. Un privilegiat en la seva feina. Després del Fletxa descobrirem el per què. Va, de seguida resum sonor i després us parlo de Pol Sexes, que us ho deia a l'inici. Abans passem per l'1-2-3-4 de Pogacar a Romandia i per l'inici de la Vuelta. Esteu a punt? 3-2-1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Sons de la setmana.
Pero van a llegar, lanzamos de sprint lejísimos y Pogacar y Lili Martínez que se lo van a jugar. Y Pogacar es un tratable. La potencia de Pogacar es descomunal, tiene que corroborar, tiene que confirmar, tiene que ganar de nuevo. Victoria de Pogacar.
Segundo Lipovic, yo creo, ¿eh?
Victoria fantástica de Tadej Pogacar, porque ha vuelto a demostrar que cada vez es más poderoso en el sprint.
Posibilidad, porque la progresión que ha el campeonato de francés de prova a contenerla Fischer Black, c'è anche Pogacar que lo sfida nella testa a testa. Pogacar concede il bis cannibale, non lascia per strada niente.
La porca miseria.
Pogacar dispuesto de amarillo de nuevo a conquistar el territorio suizo en esta última enésima exhibición antes del epílogo que llegará mañana. Vuelve Pogacar vestido de amarillo a cruzar la línea de meta, a sumar su victoria número 115, a rubricar otra formidable exhibición en Suiza.
Just come back up. Now Tadej Pogacar goes. He's allowed them to play and he's watched them play too. Let's see if Florian Lipovic can hang on. I think the answer is no. Tadej Pogacar wants it all. He is the modern cannibal. Every single thing he's going to take, the sprints, the mountains, the points jersey, the yellow jersey. Jonas Vingegaard, Paul Sexas, certainly Florian Lipovic. Are you watching? Because this is the Tour de France preview right here in his opening stage race of the year.
Cerrada un poquito,
muy bien situada Nemi Adova,
Esta era la curva que decíamos que ha quedado un poco cerrada,
Sí, es verdad. Vamos a ver, porque Ferran Prevost está muy bien situada también lanzando el sprint. Ese de Works, Francisca Koch por la parte izquierda, igual que Noemi Rueg. Ahí están, ahí lanzan el sprint final desde muy lejos. Se les va a hacer largo porque es en subida. Noemi Rueg, Francisca Koch, puede ser Noemi Rueg, la suiza del equipo Education First, se lo va a llevar. Vaya sprint final de Noemi Rueg, que va a ser la primera líder de la Vuelta Ciclista Española.
Cabau looks back over the shoulder and saw Ostolaza is also there for Laboral Kutcher Fundación Euskadi, as Anna van der Breggen leads out Lotte Kopecky. The sprint on the climb, all coming back together. It's the green jersey now of Lotte Kopecky, pulls her foot out. Lotte Kopecky pulls her foot out as Frantico goes straight down the center and through. Is that Lorena Schepper coming through? But it is a victory there for AG Insurance. Sudel coming right through on the line. Was that Shari?
Radio Volta amb Isaac Vilalta.
En aquest resum sonor inicia Romandia amb aquestes quatre victòries d'etapa de Tadej Pogacar. De fet, Pogacar guanya quatre etapes a banda de la general i Dorian Godon en guanya dues. Entre dos ciclistes, totes les etapes. Això no havia passat mai a Romandia. Coses del ciclisme modern o coses del ciclisme quan participa Tadej Pogacar. I a la Vuelta femenina, inici de la prova, aquest any amb set etapes, amb victòries, la primera de Noemi Rueg i la segona de Shari Bosuit, que s'han emportat, com deia, aquestes dues primeres etapes, i almenys a l'hora de tancar aquest Radio Volta, amb Francisca Koch, amb la campiona alemanya, com a líder de la general. Us explicaré una anècdota de l'Alemanya, que viu un estat de forma, ja ho sabeu, excepcional, després de guanyar la Roubaix ara fa uns dies, i ara, com destacàvem, situar-se líder de la Vuelta. Hem de tirar 3 anys enrere. Berga, una ciutat en aquell moment tranquil·la, no estic pensant en la Volta a Catalunya, en aquells moments una ciutat tranquil·la, i una noia passejant-se sola, relaxada, i passant absolutament desapercebuda. Què hi feia? Què feia allà Francisca Koch? Bé, simplement volia conèixer la zona. Ella li va explicar a un amic, a l'Aleix Camproví, periodista de Berga, què és, qui la va descobrir i qui va parlar amb ella. Simplement li va explicar que buscava un lloc tranquil per passar uns dies i un lloc de muntanya, que li encanta la muntanya. I bona prova d'això és que a les seves xarxes socials va penjar una foto enfilant-se a Sant Pere de Madrona. Això els berguedans ho coneixeu bé. És una ruta clàssica, una foto, una postal, també xarxes socials molt habitual. Està al costat de Caral, Sant Pere de Madrona. Caral, santuari ciclista. Bé, coses que té aquest esport. Anècdota breu, tanquem parèntesi. Ara sí, Paul Sexas, el Tour 2026. Escolteu això.
Bueno, pas tout. Ah oui, il est timide. On est chez mes grands-parents, en Haute-Savoie. Et bah c'est là où ça a commencé, on va dire, où j'ai commencé à suivre le vélo. J'ai commencé à m'entraîner aussi par ici. Il y a une côte derrière, ça s'appelle la côte de Luz. Et quand j'étais petit, c'était mon truc, c'était de la monter le plus vite possible.
C'est la Luli de Jana. Il avait gagné en junior.
Il nous emmenait beaucoup de copains. C'était le hall de gare à un moment donné. Hein.
Je ne veux pas vous emmener dans le sous-sol, mais dans le sous-sol, il y a une armoire, il y en a au moins 5 ans.
Par exemple, ça, c'était en 2018, prix de Saint-Genis-Pouilly, Villefranche. Alors, la dernière course, il a fait, là, donc, Liège-Bastogne-Liège. Ben, il n'est pas loin, quand même, hein, à 19 ans.
Je suis quand même venu pour vous annoncer quelque chose de particulier. C'est que, en juillet prochain, j'aurai quand même une course.
Ah bon ?
Ouais.
C'est-à-dire ? C'est-à-dire, laisse-nous deviner.
Devine.
Tour de France.
Ouais.
Oh ah, ben là, là.
Ça y est, c'est décidé.
Tu sais,
c'est
ben, t'as pensé à moi, parce que moi, à mon âge, 85. les années maintenant. Ben, je suis là, bon, je suis là, je suis l'homme le plus heureux.
En un vídeo publicat pel seu equip, el Decathlon, Paul Sexas anuncia que participarà al proper tour. Ho fa d'una manera original. Ara el sentíem en francès, us explico que en aquestes imatges, a l'inici, les imatges que semblen gravades de manera molt casolana, d'aquelles que gravem tots a casa nostra amb la família o quan visitem els avis. De fet, comença el vídeo a casa dels seus avis amb el jove Paul Sexas saludant el gat de la família, interpreto. Això és a l'Alta Savoia, on viuen els avis, no molt lluny de Lió, d'on és ell, i a l'inici, com deia, després de saludar el gat, es veu com els avis, protagonistes totals d'aquest vídeo, doncs mica en mica van mostrant trofeus i mallots del seu net, que els tenen penjats per casa, que adornen la casa, i a més recorden diferents curses, això sí, ja em conversa amb Paul Sexas. Al final, asseguts a taula, el jove ciclista del Decathlon els diu que el juliol disputarà una cursa i aquest joc segueix fins que els avis descobreixen que es refereix al Tour de França. Doncs bé, ja tenim la festa, ja tenim a Paul Sexas, que serà el gran depart de Barcelona i lluitarà amb Pogacar i Vingegaard. Analitzem-ho tot al detall, entrem al territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori Fletxa.
Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs mira, recuperant entre cometes perquè no m'hagi exprimit, sinó que, bueno, vaig fer la traca, com ja vam dir l'altre dia, però la 200, que era una distància a la que jo, bueno, doncs ara no faig curses de tan curtes, entre cometes, i m'agrada més, com ja saps, curses de diversos dies, no? Que són curses, però és una intensitat sobretot més baixa. Però mira, dic entre cometes perquè vaig fer un esforç molt gran, a la traca 200 em vaig exprimir molt, però vaja, no tens el cansanci que tens quan fas un ultra. Si hagués fet la traca de 560, avui estaria molt més cansat que l'haver fet la 200. Però bueno, m'ho vaig passar de conya, la veritat. De fet, quan li vaig demanar vaig parlar amb el Rovira fa unes setmanes, amb el David, dic, què, faràs traca? I diu, no, i li vaig dir, bueno, jo faig 200, i diu, a treure carbonilla. Dic, ja veus, sí, i tanca. La vas treure, però és que no sé si em va donar temps a treure-la. El tema és aquest. És que no sé si vaig fer temps a treure-la, perquè al cap de la cursa no el vaig veure. O sigui, va ser un nivell que hi havia. I, bueno, bé, content perquè per l'experiència, pel recorregut, per l'esforç que vaig fer i tot, però, bueno, distàncies, sorpreses aquestes en quant a distància que... Bueno, ja et dic, no sé si tinc ganes de tornar a fer una cosa així... D'un altre sí que un ultra acabo i vull fer-ne un altre,
sí.
Però a la mateixa vegada dic, ostres, m'ho vas passar molt bé, m'ho vas passar molt, molt bé a la traca 200.
A més, t'anava a dir amb cares conegudes, exprofessionals també.
Sí, molts, tot i que, bueno, molts exprofessionals estaven... Bueno, estava més dividit aquest any, o sigui, a la 320, perquè no estàs deixant la 320, n'hi havia molts, ells també. A la 200 hi havia l'Arnaud de Mar, Rusty Woods, o sigui, el Michael Woods també, hi havia, no sé, el Romeo també, jo no els vaig, és que et dic, a tots no els vaig veure, però a la neutralitzada sí que vaig coincidir, bueno, la sortida que estava al costat meu, el Michael Woods, i em van parlar i, bah, clar, la neutralitzada va ser de bojos. Va haver una montonera d'aquelles que ens van mirar els tots dos i van dir, mare meva, què fotem aquí, no? Jo... A mi sí que m'hagués dit, fa... Clar, és que jo mai hagués dit que em trobaria en una situació d'haver d'esquivar una... Tornar a esquivar una caiguda com aquelles. Que un Tour de França en tens cada dia, d'aquelles, però, ostres, que no toca ja, dius, ostres, no toca. Però, bueno, mira, salvada. La vaig salvar i prou. I després pujant, ja la primera pujada, que estava res, als 5 quilòmetres, em va amb el Hesing, em va fer conya i tal, però no, el Hesing no el vaig poder seguir, està molt fort.
Sí?
Però bueno, amb el Daniel Oss també vaig coincidir molta estona fins que va fer un forat i se li va afluixar el maniar i res, es va haver d'aturar a posar-ho recte i tot, ja no el vaig veure, però bueno, que...
Vaig llegir que també hi era Romain Bardet, Van Avermaet també, Taylor
Fee,
però a la 300. No sé si
tots aquests a la 300,
d'acord.
Però vaig estar amb el Verder i amb el Fini, vaig estar per Girona, clar, que és que era una, va ser una setmana de festa a Girona, la veritat.
Ah, i encantats, no?, a disputar proves com aquesta.
Sí, al Verder també li va agradar, però em deia el mateix, dius, clar, ell va ser la cursa més llarga i recorregut més llarg que havia fet mai. Però em deia, clar, que el nivell ja és tan competitiu, i vam fer una reflexió, no?, que per nosaltres, per molta gent, ja hem fet la nostra carrera esportiva. Però s'ha tornat la traca en un esdeveniment tan important, dels més grans del món, ja no parlem d'Europa, que clar, pels nanos de 20 anys, de 20 i pocs, que estan fent la seva carrera esportiva, o sigui, estan iniciant la seva carrera esportiva, aquell dia és un dia importantíssim.
Clar.
Llavors, el risc, o sigui, primer que són més joves, i segon que han d'arriscar, o sigui, has d'arriscar, jo amb 20 i pico anys faria el mateix, aniria ja a jugar-me la curva. I, clar, el Verder deia, ostres, jo no estic ja per això. O sigui, no, competeixes i prens riscos fins a cert punt. Després, mira, si perdo 10 minuts o mitja hora, m'és igual.
Lògic.
Però sí, sí, és lògic. Però, bueno, també el Freixas, el seu... A mi m'agrada els briefings del Freixas de les traques. Ell, el briefing, que és un vídeo, no?, que el pots veure a tothom, però deia, això, que a veure, que era una prova off-road, que no era carretera, que la gent, a veure, deia, no guanya, el que guanya, guanya el millor és qui no cau, qui... I em va agradar molt això, diu, ostres, clar, és que no pots anar a jugar-te la vida, ja, que és una cursa off-road, ells ho remarquen molt, però la veritat és que el nivell i la competitivitat és brutal, o sigui, és com un mundial de ciclocross, que la cursa s'acaba la primera curva, o MotoGP, sí, el mateix, o sigui, la cursa s'acaba a peu de la pujada. Clar, si no tens cames com jo, a la pujada és que no passaràs a ningú més. ¿Vale? Si tens cames pots encara progressar, però hi ha molta gent que... És que el quedar-te o no quedar-te depèn de com entris a peu de la pujada. No, va ser molt boig, però, bueno, experiències diferents i guapes i, bueno, molt, molt agraït de la traca i amb molta admiració del que han aconseguit, que és fantàstic, la veritat. O sigui, el nivell, l'ambient que hi ha és... Bueno, van ser uns visionaris al seu dia i sobretot jo crec que va creixent, però honestament, molt sostenible, perquè hi havia cada... A cada cruïlla hi havia mosos o sigui, molt segur tot, per ser una prova com és, d'off-road.
Ja.
Ostres, o sigui, està la cobertura molt bona. Després tu... Com a participant, si volies arriscar més o menys i t'has fet mal o no t'has fet res, bueno, ja depèn de tu, però que tornar a la cursa com va ser tan ben organitzada, ostres, la veritat que és admirable. És admirable perquè no és gens fàcil.
I després una cosa que a mi m'agrada, mira que a vegades sóc molt crític amb Girona com a concepte per com s'ha acabat transformant, però durant tota la setmana, em recorda la setmana de la Sea Otter, no? Però aquí el trobem a l'altra banda del calendari, tota la setmana amb actes, amb xerrades, amb reunions comercials, amb noms importants del món del ciclisme, és a dir, que són uns dies que pots anar a Girona i realment és guapo el que pots veure, més enllà de la massificació, que això sí que és una altra qüestió, però sí, en general són uns dies guapos.
Sí, no, hi haurà gent que no li agrada pas, però bueno, mira, també a Sitges teníem el Carnaval, no? Si vius a Sitges la setmana del Carnaval, que com visquis al poble...
Sí, sí.
Ah, o sigui, m'he al tanto, ¿vale? O sigui, al final és una festa, ¿vale? I bueno, has dit una cosa, la Sea Otter engloba moltes disciplines, carretera, mountain bike, gravel, passeig... No, el que és al·lucinant de la traca és que és tan de nítxol, o sigui, al final és només una disciplina, que és el gravel. Mm-hmm. Ostres, i és que la repercussió que té la setmana compra de tot el que has dit, és que és molt... O sigui, et fa una idea de la dimensió que té l'esdeveniment, perquè és que és només una disciplina, ¿vale? No estem parlant d'una fira de la bicicleta, no, allò és la festa del gravel, i és brutal, o sigui, això és el que la diferencia amb altres coses, no? com la Sea Otter o d'altres festes de la bici, no? Però bueno, jo entenc, la posició de gent d'allà que poder dir, ostres, això, perquè aquesta setmana les bicicletes, els ciclistes, tothom per aquí... Bueno, vés-te'n a Sitges la setmana del Carnaval, si vols,
sí.
I sort. I tampoc dir d'altres, festes populars dels pobles.
Totalment, però, totalment.
I que ve gent de tot arreu, eh? O sigui que...
Sí, sí, no... sí, sí. Bé, avui hem començat parlant d'aquesta traca, hem començat parlant de Girona. El que té la traca a punt sempre és Tadej Pogacar, eh? Quin Tour de Romandia que hem viscut, una de les poques curses que encara no havia guanyat aquestes del màxim nivell, d'aquestes proves per etapes, i en una edició singular, amb quatre etapes per Pogacar, dues per Godon, és a dir, entre dos ciclistes s'ho han menjat tot, però un Pogacar superlatiu.
No, i mira, i fas bé comentant el Godon perquè sí que hi va guanyar la Ciotter de Gravel l'any passat, el Dorian Godon, o sigui, bueno, hem fet un enllaç, una transició d'aquestes, sí. Perfecta. I que, per cert, està fent un any enorme, el Dorian Godon.
Molt.
I li ha sentat bé el canvi d'anar-se'n del Decathlon, que ja era un bon equip, ha anat a Ineos i mira, està molt bé. No, el Pogacar inclús li ha guanyat una etapa a l'esprint al Godon. O sigui, jo ho he seguit, no tant com les altres curses, però que un domini, sobretot el Pogacar, és que està en un nivell de forma i bueno, de tranquil·litat i de disputa. Ostres, vaig a un esprint i hi ha gent ràpida com el Godon, li puc esprintar i guanyar l'etapa, no? Això és, bueno, és la versatilitat que té com a corredor el Pogacar, no? Que és, hi ha corredors molt bons, però que és molt... O sigui, és més difícil dir, vale, a veure on... O sigui, és més difícil veure'ls fora de la seva disciplina, el Pogacar, és que dius, tant de bo t'esprinta una Rubé, no? O et guanya en solitari o en muntanya, o... Bah, és que és...
Però en aquest sentit, perdona, Pogacar podria ser ràpid a l'esprint de manera innata, però jo tinc la sensació que això ho ha treballat molt, que ha millorat molt amb el pas dels anys. Ell fins i tot explicava, en un altre sentit, que aquest últim any ha treballat molt el gimnàs, que té molta més força, que ha guanyat musculatura. És a dir, que és un tio... que sí que té condicions innates, però que a més segueix innovant, treballant, canviant. No?
Sí. No, clar, ell encara no té 30 anys, o sigui, encara pot treballar aquestes capacitats entrenables, no? Com és l'esprint i d'altres, perquè, bueno, guanyant pes, no?, el gimnàs, o sigui, molta gent ho ha especulat tota la temporada, que se'l veia una miqueta més gras, una miqueta més gran, no gras, però des de l'inici, de la temporada, i tothom apuntava, no, potser això és per la Rubé, però després... arriba a l'esprint a Rubé i tot aquest treball el gestiona malament. I això en vam parlar també, perquè no va fer un esprint a Rubé molt mil a nivell tàctic, a nivell de, no de condició física, sinó de com gestiona un esprint allà. Per tant, bueno, jo crec que encara té marge de millora. O sigui, és un exemple de... Bueno, ell li agrada molt treballar, té una capacitat d'entrenar enorme i sobretot d'anar millorant altres aspectes. Jo crec que això també amb ell... li fa la seva carrera esportiva més, no dic amb més motivació, però es distreu més, no? O sigui, amb més entreteniment. Si tu fas sempre els mateixos treballs, els mateixos entrenaments, clar, és que l'entrenament és creatiu també. O sigui, ara el fet d'haver anat treballant sprints i altres coses, mira, poder sense adonar-se compte, o sigui, sense caure, està treballant... Bueno, li fa més viable treballar la resta del programa, no? Perquè té com un objectiu més a treballar i a millorar. I això no vol dir que deixi de treballar d'altres capacitats, ¿vale? Això no vol dir que no treballi la pujada o la crono o tota la resta, però amb un programa d'entrenament, si tu tens, mira, aquests dies has de fer sprints d'esprint, o sigui, treball de velocitat d'esprinter, no? De força màxima i tal, i ell... No sé si ho feia abans, però ara sí diu que ha estat treballant i ha treballat amb el gimnàs per reforçar això. Clar, és un objectiu més que té. I, bueno, jo crec que li fa precisament això, la resta de treball, oblidar-se de que tornar a treballar el mateix, no? Treballar amb coses diferents. Ja. Això, clar, li fa millorar també.
Canviant la forma de treballar, millorant condicions, segueix canviant, perquè per darrere en venen alguns que venen molt forts, ja ho sabem, Paul Seixas serà present en aquest Tour de França. A més, ho ha anunciat el seu equip amb un vídeo molt bonic, amb els seus avis. Bé, hem anat comentant una miqueta al llarg d'aquestes últimes setmanes, ara ja és definitiu, Seixas al Tour. Tu sempre has estat partidari, de que si té les condicions i el motiva, doncs que hi sigui.
Sí, perquè la vida... Aviam, la prudència és una gran virtut, i molta gent ho diu, i a mi m'ho han dit, molta gent, amb missatges i tal... i que la vida s'ha de ser prudent, però també les oportunitats no estan sempre allà. La gent pensa que sempre podrà anar al Tour, no? I no ho sabem, no ho sabem. Poder l'any passat, l'any que ve pot anar al Tour, però poder no amb el... És que no sabem com serà el recorregut al Tour, qui anirà a córrer al Tour. Aquest any tu saps que el Pogacar anirà a córrer al Tour i que el disputarà. Doncs poder per als Six-As una gran oportunitat és aquesta. Anar al Tour i córrer amb el Pogacar i aprendre d'ell. L'any que ve no, no ho sabem. Per tant, és això, les oportunitats passen, els anys passen. La situació d'ara, no sabem realment com iniciarà el Tour, eh? A part que iniciarà a Barcelona, però que no sabem realment moltes coses, no? I, però d'altres sí que les sabem, no? I això, ara ho pots fer. L'any que ve encara tindràs més incògnites, no? I estàs bé, ets jove, tens ganes de fer-ho, ja està, el teu equip et recolza a fer-ho i... És que això de la pressió... Hi ha molta gent també que diu no, és que el Tour, o sigui, et cremaràs no tant mentalment, sinó pel nivell. Clar, però el Tour dels anys 80, Isaac, sí, amb etapes de 300 quilòmetres no existeixen ja.
Clar.
I el Tour ha canviat molt, també, com a esdeveniment esportiu. Molta gent diu, no, la tercera setmana del Tour. A veure, amb tots els meus respectes, la tercera setmana del Tour no és el que era. Quanta gent ha entrat fora de control en els últims anys, a la tercera setmana? És que molt poca.
Yeah.
Fa uns anys, la tercera setmana, molta gent marxava a casa perquè tres etapes de muntanya seguides de més de 200 quilòmetres, això no existeix ja. O sigui, no, és, ho hem de pensar, ¿vale? Quan diem que el Tour és massa dur i que la tercera setmana és massa dura, és cert que és dura, però no és el que era, tampoc. No? Les coses canvien i el Tour ha canviat també. O sigui, no vull dir que sigui més fàcil guanyar-ho, simplement és que és diferent, és més intens, és menys de resistència que com era fa uns anys, no? Fa 30 anys, es deia molt fa 30 anys, és que per anar a altura has de tenir 25 anys, abans no.
Sí, és veritat.
Clar, amb aquest raonament el Pogacar hagués guanyat. Clar, és que saps? Si pensem com es pensava als anys 80...
Estaríem dos coses... tours. Sí, clar, no havia perdut dos, clar, o no hauria deixat de guanyar dos.
No, i per què... Clar, molta gent diu, no, és que el Pogacar va anar a la Vuelta. Sí, va anar a la Vuelta, però no, amb aquella edat no demostrava el nivell que ha demostrat el Pol Seixas. O sigui, és que... Tu, el primer que hem de pensar, el corredor volia anar al Tour, no?
Jo crec que sí, vaja.
Doncs ja està. Doncs el primer, vol anar, doncs... S'ha guanyat anar-hi? Sí, doncs ha d'anar-hi. Ja està. O sigui, és que no, per mi no... És que no hi ha res més a comentar. O sigui, jo sempre... Bueno, m'ha vingut al cap, aquests dies últimament, quan jo volia fer la primera Paris-Roubaix, no? Que era l'any 2022, li vaig 2000, demanar... El,
2002.
2002, perdona, ui. Sí. 2002. 2002. Jo li vaig demanar a l'Eusebio Unzué, de l'Ibanesto, i vaig dir, que estava amb el Banesto, llavors, dic, o sigui, jo vull fer la Roubaix, i em va dir, no, tu la Roubaix aniràs quan la puguis guanyar. O sigui, quan el missatge era aquest, quan siguis preparat, ara ni de boig. Clar, jo, tothom em diu, no, tu mai has guanyat la Roubaix. I jo sempre deia, a veure, a mi el que em falta la Roubaix no és haver-la guanyat, és haver-la corregut en pluja. Doncs l'últim any dels meus 14 anys de carrera esportiva, l'únic any que va ploure la Roubaix va ser el 2002. I dic, ostres, si jo aquell any hagués fet la Roubaix, doncs mira... No ho sé, podem haver trencat una cama, també, que, no, és que això tampoc ho sé. Però, bueno, que dic, ostres, jo no vaig poder, amb experiència, jo no he fet cap Roubaix amb aigua. He fet trams, alguna Roubaix amb trams amb aigua n'he fet, però una Roubaix com la del 2002, és que no ha tornat a haver-hi una fins al 2020, a l'any de la pandèmia, crec. O sigui, és que han passat 20 anys, gairebé. I doncs jo m'ho vaig perdre. Per què m'ho vaig perdre? Perquè per la prudència, no? Doncs, bueno. Vale.
Vols que ens posem romàntics? Mira, 2002, Paris-Roubaix, Johan Musiu, vencedor, Stefan Bessemann, Tom Bonen, Tristan Hoffmann, Lars Mikkelsen, Jorge Incapié, Thierry Gouvenou, Max van Gesbeek, Nico Matten i Enrico Cassani, el top 10.
Clar.
Quins noms.
Quin, bueno, el Gouvenou és el que defineix els recorreguts del Tour.
Sí, sí, està ara ASO que decideix. Mira. Sí, exacte, és el director... Si li haguéssim de posar un nom al càrrec seria el director esportiu, sí, sí, exacte.
Sí. I primera Roubaix del Bonen. Quina edat tenia el Bonen allà, on va córrer? És que devia tenir res. Tu creus que li van dir a Lefebvre, li va dir, no, tu aniràs a la Roubaix quan puguis guanyar-la. Si va fer tercer ja aquell
any. Mira, 21 anys tenia.
està, doncs el mateix. No, que es cremarà, el bon... No, la prudència, mira la prudència. Ja va fer primer, ara Rubé va fer podi, i l'any següent... No, no la va guanyar l'any següent, però bueno... O sí, no.
Espera't a veure si...
No, l'any següent la va... No, no la va guanyar. La va guanyar el Van Petegem l'any següent.
No, va. De fet, la primera la guanya el 2005. Ell.
Això, l'any que vaig fer tercer, sí.
Sí, sí, però...
Van fer podi junts amb l'Incapi. Doncs 2003 va fer el Van Petegem, crec. Rubé, parlo de memòria, eh? Bueno, és igual.
No, és que he anat per la via dolenta de fer la cerca i vaig una mica més... Sí, el 2003 Van Petegem, Dario Pieri i Vyacheslav Akimov al podi.
Ostres, doncs mira. El que vull dir, el Bonen Akinen va fer podi i la Bonia 3 anys més tard, d'acord? ¿Vale? Però aquí l'any se'n van dur una Rubé amb fang. Sí, clar. Això és el... Bueno, per mi hauria estat superinteressant poder fer-la aquí l'any, però mira.
Bé.
No, per prudència no la vaig fer, saps? Sí.
Sí. Ara,
les oportunitats, el tren passa, no? I amb això també.
Venen quan venen, sí. Em preguntava si a Paul Seixas li feia il·lusió disputar aquest Tour de França. El vídeo, la gent que busqui aquest vídeo, els que no l'hagin vist, i que li mirin els ullets que posa quan explica als seus avis que aquest mes de juliol té una cursa, que a veure si encerta en quina és, i li fot una il·lusió tremenda. Bé, això el Tour de França. Els propers dies, els propers programes ja en parlarem, perquè aquests dies només així per sobre, tenim la Vuelta femenina, lògicament això anirem veient com avança, es decidiran les dues últimes etapes, i també comença el Giro d'Itàlia amb Vingegaard com a claríssim favorit, però vaja, a la Vuelta entre Nevia Doma i Paula Blasi pocs noms més hi hem d'afegir, el de Van der Breggen, potser Ferran Prevot, però quina gràcia, quina il·lusió veure ciclistes properes. Nevia Doma, ho dic perquè també afincada a Girona o Andorra, parella de Taylor Fini, i la Paula Blasi, que la tenim aquí.
Sí, bueno, i la Paula amb molta expectació, no? Molta gent està, bueno, estem tots esperant la confirmació aquesta, no? A veure com ha recuperat de les Ardenes, com ha assimilat tot l'èxit, no? Aquest que ha tingut, i sobretot com assoleix el rol nou, que jo entenc que el tindrà, aquest rol nou, no? De partir la Vuelta com favorita, amb un foco, vaja, això demostra, és un pas més en la seva maduració esportiva, no? Que és el que, bueno, és una de les coses que hem de veure i a veure com evoluciona, no?
Amb això de si és favorita o no, només una cosa, nosaltres a vegades podem escombrar cap a casa, però l'equip aquesta setmana posava com a favorita número 1 Nevia Doma, segona Van der Breggen, tercera Ferran Prevot, quarta Paula Blasi, clar, ho diu l'equip, no és que vagi a missa, però home, Déu-n'hi-do.
Sí, no, quan segons quin mitjans ja et posen allà és per... Bueno, ja t'ho prens amb... Sí, ja ho assumeixes més,
Sí.
És això, sí que... Bueno, felicitats, no? Sobretot perquè a partir de la Vuelta amb aquests noms, entre aquests noms de favorites, ostres, és una passada. Jo, mira, canviant de tema i tornant... Bueno, tornant al ciclisme femení... Bueno, és que t'explicaré una anècdota. Va, que
dispara.
Et diré l'anècdota, no et diré qui m'ho va dir, no? Però parlant d'això, de la traca i les caigudes que hi havia i tal, i un conegut que de la indústria l'ha vist i tal, i em va dir, que s'hi dedica amb això, no? I em va dir, ostres, clar, és que moltes caigudes, i les dones com queien, no? Em deia, ostres, moltes, elles queien molt. I el vist, ostres, doncs a mi... És que la Sofia, que va guanyar la traca 200, a mi em va adelantar l'últim repatxó, l'última pujada, que havia això de 10 quilòmetres a l'arribada, no? I pensa que elles van sortir uns 10 minuts més tard. Jo no la vaig poder seguir. O sigui, a part, jo sabia que venia, perquè la moto de davant d'enllaç d'elles anava una mica davant nostra. Bueno, nostra, jo anava sol per allà. I era una moto, clar, vas per camí, m'estava menjant tota la pols i tal, i ostres, a veure si em puc distanciar del grup de dones que ven, de femení que ve al darrere, menjar-me tant de pols, no? I vaig estar així com 40 quilòmetres. Clar, fins que va arribar la pujada aquesta, que jo sabia, i allà jo vaig morir. O sigui, jo ja... Era una pujada curta, però... I clar, venien les dues, que s'estaven jugant la traca allà, i jo vaig... O sigui, era una pujada, era un repatxó curt, estret, tècnic, duríssim. Clar, jo quan vaig venir que venien, Isaac, que vaig fer? Em vaig obrir. O sigui, clar, vaig donar pas. Jo no volia interferir, a part, m'havia llegit molt el reglament i el reglament tenia molt en compte el tema de drafting, de respectar les dues categories, tot i que es corrien en conjunt, no? Jo em vaig apartar i la Sofia em va dir gràcies. S'estava jugant la traca, Isaac, i em va donar les gràcies allà, vale? No sé, són d'aquestes coses del ciclisme femení que cada cop m'agraden més, no? Doncs això, jo aquest home que em va fer comentar, li vaig dir, ostres, doncs a mi em van adelantar. O sigui, em van com modus, les dones. O sigui, ciclisme femení, jo vaig anar ràpid a la traca, eh? Jo vaig anar a un nivell... Bueno, jo vaig fer una hora més el primer... A veure, no és un nivell excel·lent, però és un nivell... Està força bé, vale? amb els que vas competir. Però és que si penses que va sortir més... O sigui, és que va baixar 7 hores, la Sofia.
Sí.
Quan tu penses que s'estava estimant... o sigui, tu, a la web de la traca, la primera s'estima per les 7 hores. O sigui, ja va baixar 10 minuts o 15. O sigui, va anar molt ràpid. I a mi em van passar ja que jo vaig intentar... O sigui, vas donar pas, però si va, intenta seguir una mica deixa un espai, però hem de seguir. No, ni de conya. Per això et dic que em sap greu d'una banda, em sap greu que encara tenim gent que pensi d'aquesta manera més despectiva, no? Amb el ciclisme femení em sap molt greu, perquè no és la realitat. És que no. Allà va caure tant homes com dones, no?
Clar.
Sí, és que no. I a la neutralitzada, les caigudes precisament són els homes, vale? O sigui que en fi, em sap molt greu aquest tipus de comentaris perquè no és la realitat i el nivell del ciclisme femení és altíssim, és un nivell molt alt, el rendiment que tenen les dones avui dia és molt alt i molts ciclistes que estan a un nivell molt bo avui dia, corrent màsters i èlits i tot això, és que tindrien prou problemes de seguir aquestes favorites de la Vuelta a Espanya amb la que estava Paula Blasi. Per tant, això que vull dir, que el nivell de les dones que estan disputant les curses bones és molt, molt alt, vale? És molt, molt alt. Molt alt. I això és boníssim, perquè o sigui, com l'esport femení està, i el ciclisme femení està pujant de nivell, també.
Clar, afortunadament...
I l'hem de gaudir. És que no tenim excuses, o sigui, la veritat, no hi ha...
No. I anava a dir, afortunadament, ara que ja comença a haver-hi una generació que no s'han de preocupar tant de trencar barreres absurdes i que poden centrar-se més en el que és la competició, perquè ja tenen molts més recursos, doncs estem gaudint d'aquest nivellàs que deies. Sofia Gómez, primera classificada, Larissa Hartog, segona. Sofia Gómez, argentina, per cert.
Clar. No, mira, però és que a Argentina, però jo a Estats Units, crec.
Ah, espera't. Ho dic perquè a la inscripció sí que la veig amb la bandera argentina.
Ah, doncs mira.
Però pot ser que digui,
perdo,
que
dius tu, Perquè parlava, vaig sentir parlar i parlava molt amb accent yanqui. Deu ser argentina criada... Sofia Gómez Villafañe, sí.
Sí.
I ja indagaré, mira, després ja miraré bé per veure...
Mira,
ara no sé per què.
Ho tinc. Es va criar, no sé si ho coneixes, a Esquel, a Chubut, a la Patagònia Argentina, fins als 12 anys, quan es van traslladar amb la seva família a Los Gatos, Califòrnia, Estats Units.
Ostres. Doncs mira, veus? Bueno, sí, 12 anys. Jo, similar, perquè als 11 vaig venir aquí, o sigui que...
Veus, sí.
Bueno, sí, és que ja té accent yanqui. Parla castellà, però amb accent yanqui. Doncs no, ho descrino així, perquè pensava que era americana.
També et diré que a la universitat es va traslladar a Durango, Colorado, que allò és la Meca.
Vale, clar, ja. Clar, home. Home, jo... Sí. I vull anar, No, ostres, són d'aquestes destinacions pendents que tinc. A part, el Rubira sempre vam parlar de Colorado. Però per anar amb bici... Vale, tinc ganes. Doncs mira, clar, jo vaig escollir per estudiar, vaig escollir clar, sent californiana hagués pogut anar, me'n vaig a Santa Cruz a fer surf, no? O a San Diego poder millor, però no, va anar a Colorado, anar amb bici, clar, sí.
Molt bé, doncs mira, avui hem començat amb la traca, hem acabat amb la traca, avui conversa llarga, però ens venia molt de gust tocar diferents temes. La setmana que ve ja parlarem del Giro i de la Vuelta, a veure com li ha anat a la Paula i a la resta. Jo, Antoni, moltíssimes gràcies.
Molt bé. Igualment, Isaac, fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio. star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs déu-n'hi-do, avui quina xerrada amb el Fletxa, d'aquells dies tontos en què sense tenir un gran tema central ho anem tocant una mica tot i ens allarguem potser una miqueta més del compte, però bé, valia la pena, era interessant. Espero que ho hagueu gaudit, almenys com jo. I ara, i abans d'acabar, saludem el protagonista d'aquest Ràdio Volta. Avui volem canviar de registre completament. Volem mirar cap amunt, molt cap amunt. El seu nom potser d'entrada no us dirà res, tot i que va arribar a ser ciclista professional, però segur que molts voldríeu la seva feina. Ara parlarem amb el Matí Abiel, responsable de patrocini global, responsable de patrocini global de DMT, una marca històrica de calçat que equipa, entre d'altres, Tadej Pogacar, o també la Paula Blasi. En resum, que el Matí és qui despatxa directament en Pogacar i, per tant, coneix molt bé aquesta altra faceta del ciclista eslové, fora de la bicicleta, quan no va vestit de ciclista, per entendre's, quan s'asseu a la taula per reunir-se i parlar d'altres qüestions. Li agraïm al Matí a la seva predisposició i l'esforç per parlar almenys en castellà. Espero que també, entre línies, sapigueu treure les qüestions de fons tant d'aquesta feina com d'aquests personatges. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Soy muy contento de ser así en Girona. Es una oportunidad siempre muy especial por la marca y por mí también. Es una community muy, muy guapa y we are here.
Estás en Girona por negocios, por reuniones, pero también vas a salir con la bici, ¿no?
Sí, 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 sí. En Girona no se puede. La bici es un must. Por eso hoy tenemos un evento pequeño con el nuestro distribuidor SportMed y Xavi Llobé. Y vamos a disfrutar de los días de traca en Girona.
Imagino que siempre estás viajando por reuniones. No sé si los viajes te permiten coger la bicicleta por diferentes partes del mundo.
Ahora es muy complicado, pero hay muchísima oportunidad por la marca y trabajo y muchísimo por el mundo y especialmente con los corredores profesionales, que es mi trabajo. Tengo encargado la partnership con todos los corredores profesionales, que era mi trabajo. Es muy lindo, es una buenísima oportunidad por la marca, por hacer nueva zapatilla y nuevo proyecto importante, interesante.
Tenéis muchos corredores importantes, pero hay un nombre que imagino que todo el mundo te pregunta, es el de Tadej Pogacar. ¿Es fácil trabajar con Tadej?
No es fácil en ese momento porque Tadej es un atleta a nivel mundial, por eso a veces tienes que hacer cuidado. Pero tiene que respetarlo también, porque es el número uno del mundo, es uno de los mejores en la historia del ciclismo mundial, pero es un chico fantástico y por la marca creo, 4 o 5 años con la victoria del Tour de Francia y todas la otra carrera, y todo lo que ganas en ese momento es una buenísima oportunidad para crecer, to grow up with him, con él. Personalmente tenemos una relación muy, muy buena, muy importante, con su manager Alex Carrera también. Una buenísima oportunidad para nosotros.
¿Cómo recuerdas el boom de Tadej con DMT, con el primer tour quizá, o...? No sé, porque imagino que es una figura mundial y esto a la marca también le da pues mucha visibilidad. ¿Cómo fue el primer momento que tú dijiste, buah, esto es de locos?
Yo creo que después, en los últimos dos o tres años, sabe, antes era un como un chico, ahora es un hombre a nivel mundial, es el campeonato del mundo, el Tour de Francia y todas las clásicas, el Giro d'Italia también, por nosotros que somos una marca italiana, DMT, pero creo que no es un boom, Tadej es importante porque es un atleta, un corredor que la gente lo quiere, por eso es importante a nivel marketing de hacer algo juntos con él, por el producto también, por to grow the product. Sí, yo creo que tiene muchas carreras a ganar ancora y vamos a hacer el mejor que se puede con él.
Aparte de Tadej, también cuidáis, trabajáis con otros atletas, ciclistas. Aquí nos tenemos muy de cerca a Paula Blasi, que está creciendo también de forma muy, muy rápida y espectacular. Supongo que es importante, ¿no?, también para vosotros tener más nombres más allá de Tadej.
Sí, sí, porque Tadej es muy importante, pero los otros atletas son importantes también, como las otras disciplinas. Por eso tenemos otros corredores como Paula Blasi en el ciclismo femenino. Tenemos Maeva Skiban, siempre del team YADQ. Tenemos el equipo Rockets, es un proyecto muy, muy importante para nosotros. Pero tenemos otras disciplinas también, una nueva zapatilla, por ejemplo, con los mejores atletas de triatlón, Fredrik Funk, Gregory Barnaby y Csongor Lehmann. Hacemos juntos la nueva zapatilla de triatlón Oxy. Tenemos equipos en mountain bike, off-road, gravel. Por eso la ruta road cycling es importante, con Tadej especialmente. Disfrutamos este momento con él. Pero creo que el objetivo de la marca es de crecer siempre y en toda la disciplina. Yo creo que el goal final de DMT es to be una marca top en toda la disciplina. Eso es un buen momento por la ruta con Tadej y otros campeones. Tenemos Tarling, Joshua Tarling también from el team Ineos, Paul Lapeira, Nicolas Prodhomme del team Age Desert Decathlon. Tenemos muchos atletas, muchos corredores, y por nosotros es importante por hacer el mejor que podemos con el producto.
Matías, muchísimas gracias por robarte unos minutos y hablar de DMT, que tienes estos días muchas reuniones. Gracias.
Muchas gracias.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
I tanquem aquí el desè Ràdio Volta de la temporada amb un ull posat a la Vuelta, un altre ull posat al Giro i fent mans i mànigues per atrapar-nos la resta de l'actualitat, que, també us ho diré, amb Pogacar i Sexes baixa molt millor. I si la Mireia? I si la Paula? Al proper Ràdio Volta, totes les respostes ciclistes.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.